escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora, escolti senyora. Escolti senyora.
Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora. Escolti senyora.
Los Nintendo, Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever.
No busquis més. Arriba el senyor Galindo.
Bona nit, Sant Celoni. Sóc el senyor Galindo. Tornem a estar amb vosaltres. Saludem el meu company, Víctor Montero.
Molt bona nit. Ja estem aquí una altra vegada.
Sí, se m'ha fet bastant llarg aquest cop, aquestes dues setmanes.
Sí, han sigut dues setmanes de llargària, com un dia sense pa, o dues setmanes sense pa.
Poques coses tan llargues he vist jo.
I
saludem també a la Gemma, aquí darrere.
Hola, què tal? Bona nit.
Buenas. Avui hem de dir que és un especial, un programa especial, perquè és el desè programa del senyor Galindo.
Ué.
Sí, exacte. Això és el que s'hauria de sentir, no se sent. I hem decidit canviar una mica l'estil en aquest especial i dedicar-lo a una de les productores de cinema que ens ha marcat tant de nens com d'adults. Una productora que aquest any 2016 fa 50 anys que es va quedar suposadament orfe.
Com que suposadament? Què vol dir suposadament?
Sí, en Walter Elias se suposa que va morir l'any 1966 de càncer de pulmó. Però tothom coneix la gran llegenda de que es va fer criogenitzar per ser descongelat en un futur, quan hi hagués una cura pel càncer. I sí, exacte, estimat oient. Avui el programa número 10 del senyor Galindo, especial Disney. Però hem de dir que alguns dels nostres oients ja sabien que faríem aquest especial.
Sí, efectivament, perquè ja fa alguns dies que ho vam posar al Facebook del programa, que per cert recordo que és www.facebook.com/senyorgalindo.
Sí, i també us demanàvem que ens donéssiu aquesta opinió sobre Disney, fos bona o dolenta. Podíeu explicar-nos quina era la vostra pel·lícula preferida, escena més odiada, millor cançó, millor personatge, el que vulguéssiu. Tant per Facebook com el WhatsApp del programa, el nostre mòbil real, que és el 722-784206 o 722-784206.
O 7 milions... com seria? Digui.
7 bilions...
7 bilions, què?
No ho sé.
És igual.
I, home, ens han arribat uns quants comentaris. Jo sempre desitjo que arribin molts més. Animo a tots els oients a que ens enviïn les seves parides i fotos i anècdotes. Però quin és el resultat, Víctor? Què has seleccionat?
Doncs tenim bastants missatges, molts d'ells dient que prefereixen Warner, però aquests els omitirem. I, bueno, he portat tres. El primer que he portat, de la Carme Sala: no suporto la imatge que dona Disney de les dones. Tan primes, totes amb una veu angelical, tan figaflors, sempre esperant l'home de la seva vida que les rescati per poder-se casar amb elles i ser feliços per sempre. Molt típic, això.
Sí, molt típic, i és un dels principals defectes de Disney. Però avui ens dedicarem a destapar tots els draps bruts d'aquestes històries ensucrades, sense discussions, ni divorcis, ni protagonistes gordes d'edat avançada.
Lugo Torres també ens ha escrit i ens diu: té molt de mèrit que Disney hagi fet pel·lícules que puguin disfrutar nens petits i adults alhora.
Doncs sí, és veritat. Ara, però, hi ha molts casos de sèries d'animació que al darrere tenen uns personatges que amb uns diàlegs molt carregats de bromes dirigides al públic adult, encara que aquests personatges siguin innocents i semblin per nens petits. Però Disney va ser un dels precursors de tot això.
Hizo la pole.
La pole.
En Javier Mateo també ens ha escrit i ens diu: m'agrada molt la música, però no suporto el cantant de les primeres pel·lícules de Disney. Li fotria un cop de puny al coll.
Hosti. Va fort, aquest, eh?
Un cop de puny al coll.
Però jo el respecto i també tinc aquesta opinió, perquè és que la veu del príncep de Blancaneus o de les cançons de Pinocho, els primers llargmetratges, suposo que era cosa de l'època, però sí que feien bastanta ràbia.
Venien ganes de fer caca.
Moltes ganes. És més, em sembla que tenim algun trosset de cançó per escoltar-la i així fer enfadar en Javier Mateo.
En un rato de ilusión viene a ti la estrella azul, castiga al soñar, lo hará surú. Es solo para ti mi canción. canción de amor.
Aquesta és la veu que ens fa tanta ràbia a tots, sobretot en Javier Mateo.
I a mi, m'apunto al carro.
I que hem de dir que no la teníem, aquesta cançó, i ens l'ha hagut de cantar una persona que avui és a l'estudi de Punset Ràdio. Rebem la visita d'un oient que ens va enviar una gravació exposant rotllo intro de Bola de Drac, que el senyor Galindo i el seu humor marró acabarien amb el Baix Montseny.
No, sisplau, no, digui'm que no, no.
Sí.
No.
Per això vam decidir donar-li una cadira al nostre costat, fer-li firmar un contracte de feina.
No.
Sí.
Va.
Saludem en Ferran, més conegut al món sencer com a Ferran.
Bona nit a tothom. Sí, sóc en Ferran.
Sí, i suposo que ara toca despedir-se d'en Víctor.
Però per què? Per què has portat el tio aquest?
Home, mira, va demostrar una iniciativa, ser emprenedor.
Jo també, jo porto aquí 10 programes ja.
Però no has fet res.
Però que ell ha mandat un àudio per WhatsApp, que jo em vaig currar una cançó d'en Teo.
Ah, bueno, vale, doncs et pots quedar un rato.
Vale, un rato?
Més. Exacte, i ens estava, en Ferran ens estava cantant aquestes cançons tan maques.
Òbviament, jo és que tinc un... he nascut amb aquest to, i clar... m'agrada cantar.
I què n'opines d'en Javi aquest Mateo, que li fa tanta ràbia?
Javi és un tonto, no sap apreciar l'art.
És veritat. Anem a comentar una mica, juntament amb en Víctor, per desgràcia, i amb en Ferran, la figura de Walt Disney. Ja hem dit abans que fa 50 anys de la mort d'aquesta persona, una de les figures més reconegudes del món de l'entreteniment, i segons la web de Celebrity Net Worth, es calcula que en vida va aconseguir una fortuna aproximada de 5.000 milions de dòlars. I que la companyia, que va fundar el 1923, compta ara amb uns ingressos que superen els 35.000 milions de dòlars a l'any.
Calderilla.
Sí.
Això ho porto jo de vegades a la cartera, dic, per un cafè, ui.
Sí, jo és el que li dono al senyor del semàfor pels clínics.
Sí, sí. Dius, va.
Això és el que em vau prometre, no?
Bueno, vam dir que ja ho parlaria.
Ah, vale. Aquell cobra?
Bueno, cobrarà. És la idea, no? Quan vas millorant el programa has de tenir gent bueno, millor.
És igual. A mi no em sembla bé.
No? Vale. Disney ha obtingut el major nombre de premis i nominacions de l'Acadèmia. Compten ja amb 22 premis Oscar i prop de 60 nominacions, entre les quals figuren 4 estatuetes honoràries en funció a la seva trajectòria. I entre aquestes hi ha un Oscar honorífic, el que li van donar per Blancanieves i Los Siete Enanitos, que és digne d'admirar. Si els oients poden, que el busquin per internet, perquè és un Oscar normal i corrent, acompanyat de 7 petits Oscars que van... en una escala petita i van baixant, és... em sembla que és l'únic Òscar que s'ha fet d'aquesta manera.
Però... com s'ho curren, no?
Molt, molt. Total per una pel·li que ja veus
tu. Ja veus tu, allà els anants.
Que cantava en Ferran d'aquesta manera. El 1949, Disney va poder complir un dels seus majors somnis, que era la construcció d'un ferrocarril privat. I a més, durant els anys 40, també tenia la idea de construir un parc d'atraccions perquè els seus empleats i familiars poguessin divertir-se en el seu temps lliure. Amb el temps va acabar obrint Disneylandia, a Califòrnia, i actualment ja compta amb 8 parcs d'atraccions temàtics localitzats a tot el món.
Podríem fer també un parc temàtic aquí a la ràdio per nosaltres.
Sí, mira, és qüestió que la Gemma tingui la idea de fer un parc temàtic per la gent
estaria
que ve a fer
guai.
La ràdio, no?
Sí, sí.
Ja està.
Aquí hi ha una muntanya russa,
sí.
Aquí potent.
No, i ara l'Ajuntament jo crec que té prou calés per invertir en la ràdio i en tot això.
A veure si és veritat.
Sí, ja els hi demanarem. També hem de dir que Walt Disney, aquesta productora, té un inacabable nombre de divisions dedicades tant a films, televisió, música i animació. Entre elles es destaquen Walt Disney Pictures, que ja és la de sempre, Walt Disney Studios, Pixar, no diré pixar, ja vam fer la broma, Buena Vista, Marvel, Lucasfilms, com ja sabem últimament que ho han petat, Touchstone i fins i tot el grup televisiu ABC, amb unes sèries molt potents.
ABC.
ABC, sisplau.
ABC.
No blasfemes.
És on van emetre Lost.
Lost, de Disney.
Bueno.
Sí, no, s'ha de dir.
Volen dominar el món.
Sí.
El pas que van, ho faran.
Molts dels personatges de Disney són orfes, degut a la culpabilitat que sentia en Walt per la mort de la seva mare l'any 1938. Després de l'èxit de Blancaneus, en Walter va comprar una casa pels seus pares i un sistema de calefacció defectuós a la casa va causar una intoxicació per monòxid de carboni a Flora Disney, la mare.
Una mica sospitós, no? Li compra la casa i...
Tu creus?
No sé, raro, eh?
Pobret, va quedar orfe. I anant bé el seu pare es deuria casar amb una tia molt xunga, perquè amb les madrastres de Disney, que tenen un currículum...
Sí, però si penses bé, normalment a les pel·lis de Disney, les noies que tenen... Bueno, això mateix, les que tenen madrastres són noies,
són
sempre.
Noies.
O sigui, en aquest cas, en Walter...
Té algun complex.
Seria la noia.
Té algun complex, jo crec.
Sospitós.
Ser orfe és el primer pas per ser un superheroi.
Ah,
Jo estaria bueno. content de ser orfe. És més,
per això t'hauria comprar Marvel, no? Vull dir...
Això té fàcil solució, o sigui, no?
Sí.
Exacte. Potser és massa tard.
Potser ara ja és massa tard. Home, és una curiositat una mica trista, no?, de Walt Disney. Però ara passem a parlar de la part més feliç de Disney, la música. La música de Disney sempre ha estat un dels punts forts de les seves produccions, unes cançons que se't quedaven gravades a la memòria i que volies tornar a escoltar sempre. Ara ens situarem una mica amb aquesta música escoltant un medley de cançons Disney fet pel grup madrileny El Beso de l'Escorpión.
Te vuelves loca. ¿A quién crees que engañas? Cielos, tierra y paraíso. No usas artimañas, nena. Solo es un aviso. No te hagas la fría, clara como el día. Vemos tu interior. Suena, suena. No lo acepto, lloro por él. Desde que vas, miedalo.
Ja podem tallar, no? Perquè, o sigui...
Sí, no, ens agrada molt la música Disney, però potser no cal tampoc bombardejar
una mica pastel,
a la gent
ja.
Amb tant...
Quan queda de cançó? Queden com 15 minuts encara.
Sí, 15 o 20 minuts.
Que s'acabi ja, tio. Mm. Estic aquí dormint.
Bueno, si voleu el deixem i ja està, i tenim el programa fet.
Home, tampoc això.
Però tu què ets, un Javier Mateos o què?
Home, tampoc tan extrem.
Ah, doncs mira, Víctor no m'acabava d'agradar com a nom.
Ets Javier un destructor Mateo. De l'art.
Ah, veus? Un terrorista. No, ara podem seguir parlant una mica de la llista de pel·lícules de Disney, que entre totes aquestes n'hi ha unes quantes que han entrat dins la categoria de clàssics Disney. Avui les comentarem de passada i us en farem una breu sinopsis, per si no l'heu vist, però a l'estil Galindo. I començarà amb Víctor, amb...
Blancanieves i los siete nanitos.
Una dona es pica amb la seva fillastra per veure qui està més bona. Finalment, la dona deixa la filla en coma i arriba un príncep necrofílic que es lia amb la filla mig morta i se la triomfa.
Pinocho.
Un home gran anomenat Geppetto es fa un fill de fusta.
Fantasia.
Una pel·lícula de música clàssica i paisatges i animals i plantes i canten i ballen i és una caca.
Dumbo.
Una senyora elefant es torna boja i ataca els altres elefants que feien burla de les orelles del seu fill.
Bambi.
Veurem el creixement d'un cèrvol que intenta fer-s'ho amb una mofeta. Li maten la mare, patirà depressió i es convertirà en un antisocial.
La Cenicienta.
Una noieta que esnifa cendra fa de minyona de la seva madrasta i les seves germanastres, però es triomfarà el príncep fetichista de peus.
Alicia en el País de las Maravillas.
Una nena somia que cau per un forat on troba uns malalts mentals que prenen té.
Peter Pan.
Uns nens de Londres se'n van al País de Mai Més, una metàfora per dir que moren i queden en estat vegetatiu.
La Dama y el Vagabundo.
Una gossa pija i fina coneixerà la vida de carrer i s'enamorarà del perro malo. Viuran aventures, aniran a la gossera, tindran un vis-a-vis i s'oloraran el cul i tindran cadells.
La Bella Durmiente.
Una dona mimada es pren una llarga migdiada en un intent de pressionar un pretendent masculí.
101 dàlmates.
Un músic i el seu dàlmata troben parella i procreen. Cruella de Vil, una ionqui que fuma opi, segresta el 15 cadells de gos i els protagonistes en recuperen 99.
Merlín, el encantador.
El mag Merlí guiarà el petit Arturo per arribar a ser algú important a la vida, però serà el petit Arturo el que traurà l'espasa Excalibur de la roca sagrada i, com resa la profecia, aquell qui aconsegueixi treure l'espasa de roca serà proclamat president de la Catalunya independent. Però clar, Merlí no comptava amb els de la CUP i clar... Ah no, aquesta encara no han fet els de Disney. Aquell qui aconsegueixi treure l'espasa de la roca serà proclamat rei de tota Anglaterra.
Dues coses.
Digue'm.
Jo crec que, primer, se suposa que són resums breus. Aquest ha sigut tope de llarg. I a sobre la peli no era així.
És veritat. Lo siento mucho. No volverà a ocurrir.
Vale, passem a la següent.
Mary Poppins.
Una mainadera que diu que és quasi perfecta en tot. Es dedica a distorsionar la realitat a base de fer prendre als nens una mica de sucre i píndoles.
El llibre de la selva.
Un nen criat per llops és segrestat per una colla de primats i rescatat pels seus col·legues, una pantera i un os, per després anar a matar un tigre.
Los aristogatos.
Un majordom segresta i abandona els gats de la senyora de la casa per poder ser l'únic hereu de la fortuna de la jefa. Els gats es venjaran amb un grup de jazz.
Robin Hood.
Un pollastre juglar es dedica a cantar les aventures d'una guineu i un os que roben els rics per donar-ho als pobres.
La sirenita.
Una sirena adolescent s'enamora d'un humà i per tal d'anar-lo a seduir es troba amb un pop que li dona cames. Finalment, ha de ser rescatada pel seu pare, el rei Tritó, que tot i semblar un iaio, està superfibrat i reparteix hòsties a tot Cristo.
La vella i la bèstia.
Tot comença amb una vella bruta i podrida que truca a la porta d'un castell per demanar un euro per drogues. La vella resulta ser una bruixa que transforma el príncep en una bèstia horrible i a tots els treballadors del castell en mobles i objectes cutres. Al final, una noia i el monstre es fan un petó i la maledicció desapareix, deixant el castell ple de treballadors que seran enviats a Ikea a buscar mobles nous.
Aladdin.
Una princesa clarament anorèxica coqueteja amb un lladre de grava i això fa que el lladre acabi a la garjola. Per sort, el lladre troba un geni i es triomfa la princesa.
El rei León.
Neix el fill del rei de la selva, un lleó. El seu oncle mata el rei i es muda a casa i munta el tercer rei. El petit lleó marxa i tarda una dècada en tornar per venjar-se i acabar amb el règim nazi.
Pocahontas.
Una nativa americana exposa les seves opinions sobre la natura als conqueridors anglesos. Degut a l'època i a la seva raça, la seva opinió no val per res i passen de la seva cara. Per tant, per fer-se escoltar, es lia amb l'explorador John Smith.
El jorobado de Notre Dame.
Una gitana escalfa braguetes s'encapritxa de forma bizarra del japerut del poble.
Hèrcules.
El fill d'un déu grec baixa a la terra a destrossar-ho tot fins que es flipa d'una noia que s'esclava del déu de l'infern.
Mulan.
Una noia no és acceptada a l'acadèmia de geixes o meuques del poble i quan criden el seu pare vell i coix a anar a la guerra decideix transvestir-se i anar a la mili en el seu lloc.
Tarzan.
Un bebè queda orfe a la selva i és criat per goril·les. Creixerà, coneixerà una dona, s'enamorarà, en faran l'amor i agafaran cirrosis.
Molt bé, aquestes han sigut les sinopsis d'aquests clàssics de Disney que ens han sortit així espontàniament i ràpidament. Ara parlem també de la part de Pixar, aquesta empresa d'animació que va fitxar Disney, tot i tenir els seus problemes, i van arrencar amb la gran Toy Story, però després ens van sorprendre també amb Bichos, Toy Story 2, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2, Brave, Monsters University, Inside Out i El viaje de Arlo.
Molta gent diu que això no ho considera Disney, perquè no, com és...
Home, clar, l'estil és clarament diferent.
Per això, i com és de pixar, doncs...
A mi no m'agrada.
No t'agrada,
no t'agrada Pixar?
No m'agrada perquè ve de Steve Jobs.
És veritat.
Ullo!
I no m'agraden les pomes.
Bueno, no sé, ara t'has buscat molts enemics.
Molts,
pomes podrides.
però jo sí, jo sóc molt fan de Pixar. A mi em seria igual que no fos de Disney, vull dir, les seves pel·lícules són clarament diferents i es mereixen premis per elles mateixes. Però bé, mira... No s'obre que sigui Disney o que estigui del darrere.
Qui mossega una poma?
Arlo.
Què diu vostè ara de mossegar?
Sí, no, això en Ferran a vegades se li'n va, no?
Sí, se'ls veu a vosaltres molt... Us coneixeu molt, no?
No.
Ah?
Per què?
No sé.
A mi se me'n va.
Ah?
Bueno. Escoltem, doncs, la cançó del Rei León, Just Can't Wait to be King, versionat per Suburban Legends. Després farem una pausa per la publicitat, com sempre, i tornarem de seguida.
I'm gonna be a mighty king. say to this. Now what I said that. No one say be this. What I meant was. No one say stop that. But of course I. No one say see.
Polvo mágico de hadas de nunca jamás. Solo hay que girar en la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. Juega a indios y piratas y diviértete como un niño perdido. Polvo mágico de hadas de nunca jamás, porque nunca ningún polvo te había hecho volar tanto.
Vols ser el rei de les festes? S'acosta el teu aniversari? Has de preparar un comiat de solter? Vols regalar al teu home alguna cosa original? Calçotets La Llàntia Màgica d'Aladín. S'adapten perfectament a l'anatomia masculina fent una magnífica llàntia daurada. Demana que te la freguin ben fort per veure com surt el geni calvo que et concedirà desitjos. Calçotets La Llàntia Màgica. Un regal ideal.
Home de mitjana edat, responsable, treballador i de tracte amable, s'ofereix a cuidar nens a qualsevol hora del dia de forma gratuïta. Si t'interessa, truca al 602-617-8091 i pregunta per Gepetto. Només nens de veritat, eh?
Hola, soy el doctor Herman Nuremberg, director del Walt Disney Science Department. Buscamos voluntarios para la criogenización humana. ¿Quieres conocer el futuro? ¿Deseas aportar tu granito de arena a la ciencia? ¿Quieres que enviemos a un comercial para convencer a algún familiar? Llámanos al 902-3141-555 y contribuye a la investigación más famosa de Disney.
Ja tornem a estar amb vosaltres, però ara en som més. Donem la benvinguda a Estudi 7 Ràdio a un expert en cinema per discutir alguns aspectes d'aquests clàssics Disney que han quedat una mica antiquats. Avui visita el senyor Galindó, Jaume Pallissa.
Hola, molt bona nit.
Segui, sisplau.
Oh, gràcies, nois.
És un honor tenir-lo al nostre programa. Com deia abans, hi ha algunes coses de Disney que han quedat desfasades o missatges que no acabem d'estar segurs que siguin adequats pels nens i les nenes. Comencem amb Aladdin. Aladdin és una pel·lícula considerada racista. La pel·lícula obre amb una cançó que crida a la barbàrie de l'Orient Mitjà. La cançó Arabian Nights va haver de canviar la part que deia on et tallen l'orella si no els agrada la teva cara. És una barbàrie, però ei, és casa meva. Va resultar tan polèmic que va haver de ser retirat i suavitzat.
O sigui que segurament a algun lloc existeix una versió així de xunga.
Jo crec que no va arribar ni a la postproducció. Suposo que va rebre alguna queixa interna i la van tallar.
Potser la van guardar ja amb el Walt Disney a la nevera.
Ah, doncs no t'estranyi. I així és quan trobin la cura pel càncer, potser s'haurà acabat la guerra a Orient Mitjà.
Però hagués molat molt que anessis al cine i escoltessis allà no sé què, corta-me l'oreja, bla, bla, bla.
Sí.
Pues encara sort si només et tallen les orelles, perquè imagina't que et tallen una altra cosa.
Sí, però millor no toquem gaire aquest tema.
Ai, bueno, però jo no sé per què.
Home, és que és un tema una mica delicat.
Ai, però és maco explotar aquests temes. Explotar o agafar, perquè és...
Sí.
Aladdin, explotar. És graciós.
Una altra cosa, passem a una altra cosa.
Vosaltres coneixeu la cançó aquesta de The Whole New World? No, Un Mundo Ideal? Aquella de l'Aladín, la coneixeu?
Sí, la típica, no?
A mi m'agrada més la de Ali, príncipe, Ali, Ali, Abawa.
Sí, està bé.
Vale, ja està, ja està.
És no un... és tan romàntica, però...
Tenia ganes de cantar Esnota, no?
Sí.
No, però la cançó aquella del món ideal, que diuen que fa al·lusió al sexe. Perquè l'Aladín, a la tia aquella, la Jasmine, se l'empotra, perquè jo sé que se l'empotra. Se l'empotra ja.
El senyor Pellissa se suposava que era un... crític de cine.
Ah, sí, em critiquen molt a mi. Vaig al cine i sempre em critiquen.
Doncs jo vull preguntar que com pot ser que la vestimenta d'esclava de Jasmine consti de menys roba que les seves vestimentes normals de princesa.
Doncs pues per això mateix, perquè el Jafar és un tio llest. No, és que la teva
no la vestiràs aquí amb una túnica sencera. Clar. Encara, suposo que encara es va quedar curt, no?
Sí, sí. Segur que hi ha una versió amb la de la cançó
segur,
aquesta.
Segur. Va, però no diguis gaire fort que en Pellissa s'està animant massa.
Ai, deixi'm.
Passem a parlar de La Bella i la Bèstia, perquè La Bella i la Bèstia essencialment ensenya que la zoofília és romàntica. La bèstia és un animal, la bella és humana...
A mi m'agrada molt això, m'agrada.
T'agrada La Bèstia?
No, el tema aquest de sap vostè?
Del zoo.
Sí.
Sí, sí, ja sí, se li sí. Nota. No, però la pel·lícula també ensenya que pots canviar els nois amb problemes d'ira intensa si et quedes el temps suficient al seu costat aguantant els seus atacs. Bella és presonera de la bèstia, però finalment s'enamora d'ell. I hi ha un nom per aquest síndrome, que és el síndrome d'Estocolm.
Això és el dels segrestadors, no? Que et segresten...
O sigui, sí, i t'enamores del teu segrestador.
Padeixes, no? Pateixes.
Sí.
Padeixes? De pàdel?
Hey.
Segur.
Si es fan comptes, la bèstia era un preadolescent quan rep la visita de la bruixa. Quina persona dement maleeix a un nen que acaba de seguir les normes bàsiques de no deixar entrar desconeguts a casa? Perquè en el fons era això, una tia gran que venia a trucar a la porta.
Jo si algun dia tinc fills els diré que l'obrin la porta a tothom.
Per què?
No sé, perquè potser viu una aventura. Vostè ve solo en casa.
Home, jo crec que vostè deu tenir molts fills, no? Allà al...
No
amb
pas.
Les dones del Raval, del Camp Nou i tot.
Ai, no digui aquestes coses que em poso vermell.
Els vilatans violents havien de saber per força que la bèstia antigament havia sigut un humà. O a cas no es van assabentar que hi havia un castell gegant al bosc abans del conjur. La bèstia va ser maleïda feia 10 anys, no sent. Ells sabien el que era i tot i així van anar darrere seu, amb la mala llet.
Molt hardcore. Sí, bueno. A mi de vegades algun cop també... M'han vingut a casa amb les...
Bueno,
amb les...
A mi també. A mi sempre, no sé, cada dia. Aquí a la ràdio no heu vist a la porta la gent. Amb la...
Sí, no? Algun fan. Ara en sortiran més que vindran a buscar-lo Pellissa.
De fet, hi ha gent aquí esperant a que surti.
Sí, no? Tots els treballadors de la bèstia es van convertir en objectes inanimats, oi? Durant la cançó Que Festin, totes les ampolles de xampany explotant per brindar estan morint, dic jo, no? Suposo que decapitades. Es sacrifiquen pel banquet.
Però molt, molt xungo això, eh? Perquè si ho pensa, o sigui, l'interior de les ampolles, que és la sang, les tripes...
Clar, tot. És el bo del xampany. Està bé.
És fastigós.
Mira, hi arriben els fans amb entorns. La Bella Durmiente, el pare d'Aurora, fa cremar totes les màquines de filar, les filoses o rueques del regne. Però no prohibeix que se'n fabriquin més, i si no es fabriquen més màquines, com es fan la roba? Una pel·lícula de Disney plena de gent nua probablement no obtindria una qualificació per totes les edats.
Ai, pues a mi m'encantaria veure una pel·lícula de Disney així, amb tothom allà ballant, cantant, amb pilotes.
Clar, seria... Home, però seria una mica violent, no? I el príncep arribant allà...
Seria molt maco.
Per fer-li un petó a la princesa.
Ai, però és que no li faci un petó. Jo he vist una versió en què no li fa un petó. I també van sense arròs, sí.
Ah, maco, això.
Va ser molt maca.
De Disney?
No ho sé. No, el castell no sortia al principi.
No, clar. El do que la fada vermella d'Aurora li dona és la bellesa. Això és una gran lliçó per als nens, perquè li podria haver donat el do de la creativitat, de la innovació, però no, li dona el de la bellesa. I va i surt rossa amb una cintura de 15 centímetres, pòmuls cadavèrics... A més, l'Aurora creix en una cabanya al bosc i, tot i així, sempre té els cabells perfectament llisos i perfectes. Són unes expectatives per les nenes que ho vegin, que després topen amb la realitat i es caguen en Walter.
Així es veu com va la societat avui dia.
Sí.
Que
sí,
veus
sí.
Les nenes i totes com l'Aurora.
I es punxen també.
Sí, tenen els dits desgastats de la gola. No sé si aquest xiste el volia fer fa temps i...
Quin xiste?
Cap. L'Aurora també té 16 anys quan es casa amb Felipe de 20 anys.
Oh, sí.
Això és molt fort.
No, és genial.
Hauria d'estar tancats tots a la presó.
Hauria de ser més gran, fins i tot, el Felipe.
Sí, no?
Sí.
Bueno, també és veritat que el Felipe és un príncep, pot fer el que vulgui, no? Abans hi havia el dret de cuixa, que era el millor dret del món per un rei. Que...
De
abans...
cuixa? No era de pernada?
Es diu de pernada, en català?
Ara no ho sé, ara...
Mare de Déu, de pernada. No, però sí, era aquest dret, no?, de que quan una persona es volia casar, primer la dona havia de mantenir relacions amb el rei. Com un catador de vins, no?
De
et
vins.
Et deia si està bé o no està bé, en qualitat.
Catador de marisc.
Sí, exacte, com un catador de marisc. No volem dir que sigui el mateix una dona que el marisc, però...
Vam dir que s'havia acabat ja l'humor...
Sí, però és en Ferran, que se li va la pinça.
Veu com no l'hem de contractar?
Bueno, ja veurem. Les fades es neguen a permetre a Aurora celebrar el seu aniversari número 16 abans, ni tan sols un parell d'hores, el que condueix Aurora a punxar-se el dit abans de la posta del sol. Tot es podria haver evitat si movien la seva festa d'aniversari un sol dia abans o unes horetes. I quan se n'adonen que l'han cagat, les fades tracten d'encobrir el seu error posant a tots els habitants del regne a dormir eternament. I jo dic que quina merda de solució és aquesta? I el que estan ensenyant els nens? Tu, nen, trenques un gerro, destrossa la casa sencera i així no veuran el gerro entre tanta destrossa i tindràs temps d'enganxar-ho amb superglue.
Doncs és un sistema genial, això.
Sí, sí, sí.
Agafes, trenques alguna cosa i dius...
I apa, pam, la casa a terra...
Em carrego tota l'habitació i ale, arreando.
Ja està.
No. Jo, en veritat, entenc una miqueta, perquè, clar, ella està cansada, està treballant, volia una mica d'acció, bueno, punxo una mica...
Sí, no, jo, aquest veritat... és el missatge ocult que ens volia deixar a Disney. Nenes, punxeu-vos, no?
A mi ja em va bé. A mi també m'agrada punxar-me-les.
Aquest tio, jo crec que no l'hauríem d'haver convidat. Crec.
Sí, és bastant... Bueno, seguim parlant ara de Pocahontas. A la vida real, John Smith era massa vell per Pocahontas. 15 anys més gran, concretament. I quan va passar tot això, aquesta noia tenia 12 anys i ell 27. Aquí ja ens n'estem anant a un extrem...
Sí, aquí millor no fer acudits.
No, clar, perquè és que...
Senyor Pallissa, sisplau, pari.
Sí, guardi això.
Vale, gràcies.
D'acord amb la tribu real, la Powhatan, a Pocahontas ni tan sols li agradava John Smith. És més, Pocahontas no és ni tan sols el seu nom real, era un sobrenom que significava nena mimada o trapella. I si busqueu retrats de la Pocahontas real, veureu que és molt més maca la versió de Disney, perquè realment era molt lletja, la pobra.
Faran algun dia alguna pel·li de Disney amb la prota lletja?
Ferran algun dia una peli?
No, ha estat molt forçat.
Ja. Yeah.
Vostè el vol contractar per això, per fer aquest acudit sempre.
Sí.
A mi no m'ha fet gràcia.
Ah. Veu? Veu?
Veus? No ho sé, però aquest en John Smith es veu que es va inventar totes aquestes històries, vés a saber per què. Diuen que està basada en tot de mentides que va dir. Les persones Powhatan es van oferir per ajudar Disney amb exactitud cultural i històrica, però van ser rebutjats. I, a més, Pocahontas va morir quan tenia 22 anys i potser per això no hi va haver Pocahontas 3.
Com que 3? I la 2?
Sí, la 2 és una d'aquestes seqüeles de que se'n va a la ciutat i...
En sèrio?
Com en Bay.Cerdito, Valiente.
A la ciutat?
Sí.
Jo vull veure això, eh?
Ja, és molt dolenta. Ara parlem de la Sirenita. L'Eric hauria d'estar tancat a la presó, també, perquè Ariel es casa amb Eric quan ella té 16 anys i ell ja és príncep i aparenta uns 30 tacos. Suposo que això és un tema molt recurrent de Disney i de l'època.
Sí, jo estic flipant amb aquest tema.
Ah, jo també em casaria amb ella. No sé, la dona està molt bé i a més deixa la roba superblanca.
Què diu aquest home? Està desvariant.
Ariel! Es diu Ariel!
Sí, és molt... Ah, mira, en Ferran em sembla que té alguna cosa a dir-nos sobre Ariel.
Sí, la veritat és que sí. Hi ha casos molt estranys amb aquest nom. Vosaltres coneixeu alguna persona que estigui Ariel a la vida real?
No.
No.
És que és un nom molt raro, no?
Doncs jo sí.
No m'ho crec.
És veritat.
No. Ariel.
Ariel, una dona.
Una dona que es diu Ariel.
I té un secret ocult. Qui no és una dona?
Com que no? Que és un animal? Ah, però una mascota sí que la pots posar,
Ariel. Sí, jo sí que conec alguna.
És una persona.
Tens un col·lega masculí que es diu Ariel.
Ja no és col·lega.
Ah. Home, és que amb aquest nom jo tampoc tindria un col·lega així, tio. Mira, et presento l'Ariel.
Ah, doncs si és un home, tenen moltes coses en comú a l'Ariel, amb l'Ariel. Cada cintura cap a baix té cua. Xiste.
Molt dolent,
Ha estat bé.
Sí, però parlant d'això, no preferiríeu que les sirenes fossin inverses? De cintura cap amunt peix i de cintura cap avall...
A mi m'encantaria! No sé...
El què?
Que sí, que els peixos, tot, és que...
No, els peixos...
A mi m'encanta tot!
Home, clar, és que és el gran debat filosòfic de què prefereixes, no? Un cap de peix o...
O cames de peix. Bueno, cames, cua. De...
Sí, clar. Uf,
com fas l'amor amb una dona així?
Amb una sirena de cua...
Ha de ser...
De peix.
Un tema...
Refregant-te amb les escates.
Ai,
sí,
molt, molt desagradable.
Què opina en Pallissa d'això?
Ai, a mi m'encantaria.
No, però no li donis peu, Ferran, sisplau.
Ai, sí.
No, no.
Per què?
O sigui, peu li pots donar després per tirar-lo cap al carrer.
Ai, no digui això, que em poso vermell.
És que és per veure si deixa de rastregar-se, que el tinc aquí al costat tot el rato.
Ai, calla.
Mullant la taula. L'Ariel sembla ser una lladra, com ho demostra des de la seva cova oculta. Tot apunta a un síndrome de Diògenes. Una cosa que ens sorprèn d'aquest Diògenes és que ella té llibres i una pintura en el seu cau, però com pot ser que no s'hagi desintegrat? Per què no pot aquesta pel·lícula fantasia acatar les lleis de la ciència?
És Disney, mai ho fa.
Sí, són una mica...
Són uns flipats els de Disney. Podrien agafar i dedicar-se a fer el hentai aquest, que dona molta més pasta. I així, ja que dibuixen tentacles, doncs aprofiten.
Sí, 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 ja sabem. És que és increïble que et dediquis al cinema, senyor Pallissa.
Que jo no em dedico al cinema.
Bueno,
jo vaig al cinema.
Vas als seients de davant de tot o de darrere de tot?
Depenent del dia i la sessió.
Hem de dir que Flounder, l'amic d'Ariel, significa literalment llenguado. Però si tingués aspecte de llenguado faria molt fàstic als nens, així que el van dibuixar més tipus peix escalar o un guppy més amigable.
Jo no he de dir que no he vist la Sirenita. Ho he de dir ja. Sí.
No?
Surto de l'armari Disney.
En Flounder, en Sebastián.
O sigui, sí, no, sí, sí, que em conec la història, però no l'he vist. Però jo haig de dir que pagaria per veure una peli on l'amic de la Sirenita digués llenguado.
Ah, doncs pues estaria molt bé.
Seria brutal. I que o sigui, estigués ben fet.
Ariel, llenguado i Sebastián.
Sí, sí, sí.
Que en Sebastián també té tela, eh?
Allà amb el llavi.
Amb el, bueno, sí, això no ho anava a comentar, però és increïble aquell llavi.
El llavi
del
Sebastián.
Pitjor que un besugo, eh? I clar, a sobre és el col·lega de l'Ariel. Imagina't tenir un col·lega amb un llavi així.
És com un besuc amb pinces.
Déu-n'hi-do.
Però tampoc el pot aprofitar.
Que, el llavi, per què?
Depèn de la meitat de peix que tingui la Sirenita.
Ai, però què està dient? Que són amics?
Jo ja no entenc així. Res.
Ai, doncs a mi m'ha agradat aquest comentari.
El surimi. L'Ariel, en l'escena que firma el contracte, demostra saber escriure, però quan perd la veu no sembla recordar tal habilitat per tal de seduir a l'Eric. Suposo que es deu fer la tonta, no?
No, que té cervell de peix. Llavors no se l'oblida d'escriure.
Ah, ja pot ser.
O de princesa, o de política, i per això, saps?
Sí, clar, el mateix cervell. Què mengen els sirenos? Deuen menjar plàncton, algues marines o llim? Una espècie de molsa marina que creix a les roques, saps? És que si no, què més podrien menjar allà al mar? A part dels seus amics, els peixos.
A l'amic llenguado.
Clar, però imagineu-vos a Ariel llepant aquesta molsa d'una roca per un segon. És brut, no?
Home, seria una mica verd.
El llim.
Clar, per això aquesta va l'acudit.
Això sí que vendria un muntón. Menys romanticisme i més escenes
sí,
així
sí,
picants.
Sí, ja ho sabem, Pallissa. En el conte original, la sireneta es veu obligada a triar entre matar el príncep o matar-se ella. Com que ella no es veu capaç de matar el príncep, ella mateixa es llença al mar i explota dissolta en l'escuma del mar.
O sigui...
És una mica bèstia, també, però ho van adaptar els de Disney, molt més maco.
Però el llibre original també es diu Ariel. Potser per això es va dissoldre.
Potser era efervescent, com les pastilles.
Segur.
No, home, i a més, la versió VHS van tenir un problema amb el dibuix. Hi havia allà un objecte que no hi hauria d'haver sigut.
En sèrio?
Sí, però em tenen prohibit parlar-ne en aquest programa.
Ai, però jo ho vull saber.
Pues no.
Vale.
Vosaltres sabeu que els barberetxos són els mocs de les sirenes?
Això ja és massa, eh?
Per què?
Aquesta imatge se'm queda gravada.
Es diu escopinyes, crec.
No, no, li vam decidir canviar el nom.
Ah, o sigui...
Sí, barberetxos i pistatxos.
No, no em qüestioni vostè, eh? No em qüestioni.
Va, amb què acabarem? Perquè veig que en Pallissa aixeca la mà per primer
sí,
cop.
Sí, sí. Bueno, jo és que, no sé, l'he aixecat ja per educació, perquè passo. He portat una versió actualitzada d'una de les cançons de la Sirenita.
I això, què és?
Ah, doncs...
Volem coses sèries i rigoroses.
M'ha picat per portar-la, no sé. No puc posar-la.
Està bé, què és? A veure, deixa'm llegir. Hazle un la-la-la. És aquesta?
Sí, sí.
Feta pel cantant Keunam, no em sona de res. Bueno, si vols, analitzem la cançó Hazle un la-la-la, la posem.
Vamos a crear un ambiente cachondón. Dale al bongo. Esas patitas, grillo. Cangrejo latino. Ella está ahí cachonda frente a ti.
¿Qué es eso, sisplau?
Ha dit lo que crec que ha dit.
No te ha dicho nada aún, pero la pone cerda.
Això no pot ser.
Está claro.
Home,
que
m'agrada.
Tú estás también igual, pero eres un cagao.
¿Qué pijo ha sido eso?
Ah, molt bé.
Si te pone, si quieres tirártela.
No, no m'agrada, no m'agrada. No m'agrada. Ara ja ha sigut massa directo.
No vas a encontrar otro pibón igual seguro.
Puc fer fora ja, en Pallissa?
Ves-ho fent fora, sí, ves-ho fent fora.
Bueno, doncs, adeu. Adeu i tal, Bona nit.
Que vagi bé.
Però si pot ser que s'endugui la cançó, no?
També, també, sí. Ha sigut molt, molt desagradable aquesta cançó. Hazle un la-la-la, per molt que han intentat ser subtils, no ho han sigut gaire.
D'on ha sortit aquest tio?
No sé, jo l'havia vist algun dia anant al cinema, havia vist que era com un gran senyor pintor enmig d'un camp.
És que no ho sembla, ja amb el traje, amb el barret, ha vingut aquí, sí. Tope d'elegant.
Bon, en veritat, no, l'he convidat a passar perquè estava aquí fora, picant a la porta, però...
Picant a la porta?
Sí, no sé, tenia ganes de sortir i he pensat, vale... Ara, mentre busquem per internet els tràilers de les pròximes estrenes de Disney, i escoltem la versió de Under the Sea en un rotllo més punk, feta per Jonathan Young. Always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. I just look at the world around you, right here on the ocean floor. There's these wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, yeah, under the sea, yeah. It's all and it's bitter, down where it's winter. Take it from me. On the shore we go day, out in the sun they slave away. Wild wings are floating, full time they're floating under the sea. And down here all the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they're sad cause they in the bowl. But fish in the boat is lucky, they in for a worser fate. And one day when the boss get hungry, guess who gon' be on the plate? Oh no, under the sea, yeah, under the sea, yeah. Nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. We want the land for slurs to cook, under the sea we off the hook. We got no troubles, life is the bubbles, under the sea. Oh, under the sea, yeah. Since life is sweet here, yeah, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the urge to start to play. We got the spirit, you got to hear it, under the sea.
Ja tenim alguns tràilers. Comencem amb la nova versió de Mary Poppins que s'estrenarà a finals d'any.
Todos conocemos la historia de cómo Mary Poppins llegó a casa de los Banks para cambiarles la vida a todos ellos. Pero, ¿qué habría pasado si hubiese ido a aquella casa? ¿Otra niñera?
Me llamo María Pérez. ¿Dónde están los niños?
Hola, somos Jane y Michael Banks. Estamos encantados de conocerla, señorita Pérez.
Sí, encantados de tenerla en casa. Cantaremos canciones y nos llevarás al parque.
¿Al parque? Calla, niño mierda. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Y ahora, a limpiar.
Desde aquel día, los Banks no volvieron a ser felices. Y los niños cayeron en la drogadicción.
María, ¿me das otro poco de azúcar, por favor?
Michael, Michael, Michael es un pilluelo. Ya sabes, si quieres, 50 euros el gramo.
Venga, va, María, enróllate. No quiero volver a robarle a mi padre. Que desde que lo han echado del banco, creo que se le ha ido un poco la pinza.
Vamos a los caballitos, María. Y a merendar en el techo. Y a la caza del zorro. A volar cometas. Y a subir las escaleras deslizando el culo por la barandilla, ¿vale, María? ¿Eh? Vamos, María, va, 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 va.
Oh, parece que sí que sale ahí un poco la pinza, ¿eh? A ver qué sacrificarlo. Ale.
María, ¿qué has hecho?
Walt Disney Pictures nos trae la reedición del clásico musical para toda la familia, con Angelina Jolie en el papel de María Pérez. Con un poco de azúcar pasará mejor. Solo en cines.
Està molt bé, té escenes que pinten devastadores.
Jo sóc molt fan, molt, molt fan de Mary Poppins i m'ha fet mal veure l'Angelina Jolie amb tan poca roba fent de niñera,
de Mary Poppins,
de mainadera.
Bueno, jo crec que aquest tràiler, a part de ser bastant explícit, també intenta inculcar el missatge de els perills de la drogadicció, que diu. Jo crec que, clar, és un tema que queda obert així perquè després de la pel·li, després de l'estrena, es pugui comentar.
No t'estranyi que sigui el moment de parlar de les drogues, un cop es...
De drogadicció, sí, sí.
Pel·lícula amb missatge, amb un missatge profund. Però igualment no veig excusa perquè vagi mitja en pilotes, l'Angelina Jolie.
Sempre hi ha excusa.
Sí, és per vendre.
Ja, però Mary Poppins, a mi que no em toquin Mary Poppins.
Ja. Yeah.
Soc molt fan de Mary Poppins.
No,
em sembla una mica aberració, no sé. Bueno.
I el que arriba a treure de la bossa aquesta Maria Pérez, déu-n'hi-do.
Millor no comentem.
Ja ho veurem. Però encara en tenim un altre. Tenim el tràiler del curtmetratge de Pixar que durarà 29 minuts i que servirà per introduir la que serà Toy Story 4 d'aquí un parell d'anys. Escoltem el tràiler de Toy Story 3.5.
Andy se va a la universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos?
¡Juguetes nuevos!
¡Yeah!
Andy ya va a la universidad. Ya no necesita juguetes. O eso es lo que él cree. Pero llega su cumpleaños y sus colegas le preparan una fiesta con regalos. Woody y Buzz se enteran y envían a sus soldados a investigar.
Sargento, instale un puesto de reconocimiento ahí abajo. Código rojo, ya sabe qué hacer.
¡Sí, señor!
Y así es como sabremos qué hay en esos regalos.
Woody y Buzz no estaban preparados para lo que se les venía encima. Andy recibiría el mejor juguete del momento.
¿Es él? Silencio, silencio.
Así está viendo el primer regalo.
Está muy emocionado con este. Pero es un paquete enorme. Espera. Vaya, me tapa un niño.
No veo nada.
Es un...
Flash Lightyear.
No, una gira en lata que me da calor. Y no me riñe si no bajo la tapa. Me respeta y no se enfada cuando llego borracho a casa. Ella aún así siempre me abraza. Es mi pequeña y dulce vagina en lata.
Toy Story 3.5. Flash Light Year.
Clar, hem arribat a l'etapa de la universitat de l'Andy.
M'és igual, perquè ho sexualitzen tot. Una altra pel·lícula que no vull que em toquin. Toy Story, no es toca.
Perquè ara pretenen, ja no és el tema dels nens petits, ja venen pels adolescents.
Però per què?
Disney no? Apunta maneres cap als adolescents.
Per què ho han de sexualitzar? No veig necessari.
Home, jo he vist imatges d'aquest Flash Light Year i tela, vull dir...
Té ales i casco i tal.
Té moltes coses.
Un làser. I de golpes de karate.
Ai, i vibra.
Això és el més important.
No, està bé. Al ser un curtmetratge suposo que passarà bé.
No penso mirar.
No? Passem a la zona friki per parlar de com la ciència ha tirat per terra el món de fantasia de Disney. Comencem parlant del tema de la sirenita, de que si les sirenes fossin reals, el nas d'Ariel seria la part superior del seu cap. El doctor Bradford Hopkins, de la Universitat de Califòrnia, ens diu que a la sirenita el problema científic més greu d'Ariel és la drag queen en forma de pop, Úrsula. Però que si les sirenes fossin reals, haurien evolucionat per viure al mar. Llavors la història d'Ariel prendria un gir molt diferent. El més probable és que tinguessin aletes dorsals sortint de l'esquena. Penseu en els dofins. A més, els braços serien similars a les aletes o haurien desaparegut perquè no hi ha gaires coses a fer amb les mans a l'oceà obert. A més, els seus nassos estarien a la part superior dels seus caps. I finalment no tindrien cap pèl. Per tant, no tindrien cabellera ni melena. Tret que el príncep Eric fos un home de gustos bizarros i alternatius, no crec que s'enamorés de tal aberració.
Ah, potser sí. Potser li està fent un petó i li pot ficar el dit allà al forat
el
del
nas.
Cap.
Clar, sí. Home. Això que estava pensant. Paraula, ho estava pensant.
Sí? És
que...
Com qui tira una moneda en una guardiola,
no
és el mateix gest.
Sí, és el mateix gest, però li pot ficar el dit i potser és una pràctica, sap? Com el David Carradine.
Una pràctica erògena.
No sap vostè com va morir el David Carradine?
No.
Doncs ho busca després a Google perquè no ho penso explicar per la ràdio, però potser té a veure amb això de ficar el dit al seu nas.
Mm-hmm.
Per ofegar-la. Tenim una altra que és sobre les cares d'Aladín i la Jasmine, que amb la velocitat que aporten al seu viatge amb la catifa voladora, d'acord amb les lleis de la física, es cremarien. Quedarien fosses. Durant l'exagerat i romàntic viatge en catifa màgica, la parella va viatjar des del Caire a Atenes en qüestió de segons. O sigui, una bestialitat.
Mm-hmm.
El doctor Alejandro García, un físic d'animació a la Universitat Estatal de San José i treballador de DreamWorks, la competència, evidentment, ens va dir que el que passaria si això fos teòricament possible. Segons els seus càlculs, viatjarien a uns 999 km per segon. La força d'arrossegament o resistència de l'aire serien 100 milions de vegades més gran que el seu pes. Una barbaritat.
Déu-n'hi-do.
I el professor aquest, el senyor... Professor no, bueno, senyor il·lustre de DreamWorks, ens diu... Atès que els meteorits es cremen a l'entrada de la nostra atmosfera i viatgen a una velocitat entre 10 i 70 km per segon, sembla que l'Aladín i la Jasmine certament necessitarien una mica de màgia per mantenir-se fora de perill de la calor extrema generada pel seu moviment a través de l'aire. Serien aixafats per la força de l'aire i es desintegrarien simultàniament a causa de la calor.
Aladín i Jasmine llavors experimentarien un món ideal a l'infern.
Un mundo ahí...
Sí, home.
I es cremen.
És el que té la ciència. També tenim que Buscando a Nemo és realment una història d'incest. Nemo és un peix pallasso, la mare del qual va ser lamentablement menjada per una barracuda a la pel·lícula, deixant el seu pobre pare vidu. Si això fos biològicament precís, en Nemo hauria participat en una aventura no gaire de l'estil de Disney. Els peixos pallassos són hermafrodites, d'acord amb el científic de la pesca Patrick Coney. El pare d'en Nemo es transformaria en una femella una vegada que la seva parella mor i diu que en el moment en què Nemo és l'únic altre peix pallasso al voltant, ell es convertiria en mascle i s'aparellaria amb el seu pare, que ara és una femella. En cas que el seu pare morís, Nemo hauria canviat a femella i s'hauria buscat un altre mascle.
Seria com una pel·li d'Almodóvar, això, no?
Sí, molt de l'estil d'Almodóvar, amb actors reals allà interpretant el paper.
Jo crec que si ara estigués aquí el pallís aquest...
Ja està.
Jo crec que li hagués donat un col·lapse o
alguna cosa. Les finestres entelades...
També parlarem de Pinocho, de que el seu cap es trencaria després de dir 13 mentides. Sabeu, no? Per què? Perquè allò de les mentides, que li creix el nas... Bueno.
Mm.
Pinocho era un titell de fusta i el seu únic desig era convertir-se en un nen de veritat. Però tenia un problema. El seu nas creixerà cada vegada que diu una mentida. Segons els càlculs de l'Stefan Llewellyn... Com es pronuncia això?
Llewellyn?
Bueno, no sé com es pronuncia, però m'és igual. De la revista científica d'estudis institucionals, GIST... GIST? Ah, són les sigles. No.
En anglès, suposo.
GIST. Bueno, doncs pues GIST. Pinocho només seria capaç de dir 13 mentides abans que el seu nas arribés a fer uns 200 metres i fos decapitat per la força exercida pel seu... o sigui, cap al seu coll. Sap?
El clar, coll... el seu cap amb el seu nas passaria tant...
Passaria una quantitat de quilos allà important. No obstant això, aquesta capacitat única pot ser una gran preocupació per al ninot i mentides molt extenses estan desaconsellades, ja que, bueno...
afectarien a la seva salut.
Sí, a la salut i al benestar, ja que, bueno... encara que no arribés a les 13, el seu coll patiria, o sigui... Ja és un pes, encara que no s'arribi a trencar, seria un pes.
Imagina't que el teu nas creixés un parell de metres, ja directament ja t'inclinaries cap endavant, l'esquena patiria,
pobret.
Tortícolis...
Pobret en Pinocho.
És terrible.
Jo crec que...
És dur, és molt dur, això.
Jo penso que el Pinocho mai es convertirà en un nen de debò, aquest pas, perquè...
En ell sí que li deuen dir allò d'algun dia perdràs el cap o qui no té cap té cames.
Què és això de qui no té cap té cames? No ho he escoltat mai.
No és una expressió catalana,
doncs
de
no.
Quan et deixes alguna cosa.
No em sona.
No? Parlem de la transformació del príncep Navin, quan és una granota, i que això, aquesta transformació causaria una ona expansiva que aixafaria Tiana i part del món, segons E igual a MC al quadrat. És el somni de totes les nenes, no? Casar-se amb un príncep i destruir el món. A Tiana i el Sapo, el príncep Navin finalment es converteix en humà de nou després que es casa amb Tiana. Pel que sembla, és teòricament possible guanyar prou energia com a granota per transformar-te en ésser humà. Segons els càlculs de Yannick Chen a la revista que hem dit abans, la GIST. Però per fer-ho has d'agafar tota l'energia de l'aire. Això fa que tot el teu voltant es congeli. El nitrogen i l'oxigen es converteixen en líquids, l'ambient podria precipitar-se en el buit creat per la baixa pressió d'aire i això seria similar a una ona expansiva d'una arma nuclear que destruiria uns quants quilòmetres al voltant. Això ho explica Alejandro García, que abans també n'hem parlat. Serien aixafats, doncs, per la pressió de l'ona expansiva, o en tot cas els seus estómacs i òrgans es trencarien i explotarien per la ingestió de nitrogen líquid. La calor generada cremaria les seves retines i la pell, tal com descriuen els centres per al control i prevenció de malalties, i per tant seria una història d'amor per totes les edats amb molts efectes especials.
Molt gore, no? Massa, potser. No he vist la pel·li aquesta.
Jo tampoc, però...
Però no em crida ni penso bé.
Clar, si hi haguessin explosions nuclears,
sí, bueno,
seria
evidentment,
molt interessant.
Que hi ha una granota fent... Pah!
Clar.
Molt maco. Si el conte de la vella... Bueno, el conte, en aquest cas, la pel·lícula de la vella dorment fos certa, estaria coberta d'escates, la noia.
Vaja.
Com un peix.
Mm.
A la vella dorment, la nostra heroïna Aurora entra en un estat de som profund, 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 molt bonic. I ella només pot ser despertada per un passó... Passó?
Què passó?
Què passó? Un petó del seu veritable amor. Que maco, eh? Molt maco. A la vida real, això es diu estar en coma.
Sí, bàsicament.
I sense atenció mèdica, Aurora moriria de set al cap d'una setmana o dues com a molt, va dir en Hawkins. Hawkins?
El d'abans, suposo, no? El del...
Ah, jo...
Bla, 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 bla.
Sí, jo pensava ja en el de la cadira. Bueno, la pell suau de l'Aurora acabaria tota resseca, escamosa i fràgil a causa de la deshidratació. A més, tindria el pitjor alè imaginable a causa de la manca de saliva, que té, com tots sabem, propietats antibacterianes. I qui no ho sàpigui, Google.
Mm.
I estem parlant que, per algun motiu, es passa en coma a... quants anys?
No sé, bastant.
Molts, no?
Sí.
O sigui que millor que t'oblidis del petó, princesa.
Tornem a parlar de Pinocho, perquè en Geppetto, quan se l'empassa la balena, segons la ciència, hauria quedat desmembrat segur. A la pel·lícula... quan se l'empassa, aconsegueix escapar-se il·lès gràcies als esternuts de les balenes. Però, segons el doctor Hopkins, Geppetto probablement moriria asfixiat si se l'empassés sencer. En tot cas, la balena el vomitaria, ja que l'animal no està adaptat per digerir la carn de mamífer. Monstro, que és el nom d'aquesta balena dentada, com les orques, llavors és més probable que Monstro desgarrés a Geppetto en trossos per empassar-se'l. Això és similar a la forma en què les orques es mengen una foca.
Molt, molt a saco, no?
Clar, no, no, és aquesta ciència.
Ciència malèfica. Què hagués passat amb en Pinocho si el Geppetto s'hagués quedat allà dins?
Que hagués dit 13 mentides.
I se l'hagués trencat el coll.
Bàsicament.
I arreando.
I fora.
La princesa Elsa de Frozen és una assassina.
Bueno, això ja ho sabíem, sense la ciència.
També t'he de dir que la pel·li aquesta la vaig treure a la meitat perquè és horrible.
A la Gemma, li agrada molt.
A mi no. Gens.
Txin, 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 txin.
Estàs segur del teu comentari?
Em sembla que sí, bueno, les meves fonts no són mai gaire exactes, però...
Diem que no és que no siguin gaire exactes, és que són absolutament inexactes.
M'estàs dient mentider?
No, Pinocho.
Que creixerà el nas i el coll? Ai, vale.
Però bueno, només em porto una, no?, amb tots els programes. Fins a 13 tinc molt
bueno. Marge. A Frozen, la princesa Elsa congela accidentalment a la seva germana Anna. Germana Anna, que bé, que maco, eh? Tot... de la manera més innocent. Al final, Anna es descongela i torna a la vida. I tots ells viuen feliços per sempre, menys l'Sven, que el maten pel banquet de la boda. Qui és l'Sven? És que jo no sé per què m'escriu aquestes coses si no l'he vist. Escriguin de pel·lis que he vist. Facin parlar de Mary
Marvel.
Poppins. Marvel, Mary Poppins.
Star Wars. Podríem...
aquí no està... jo no veig el guió aquí Mary Poppins amb el bolso.
Mm,
el bolso? Ah.
Ah, vés a estar bé.
Podria ja portar... ningú
parla. La ciència se la carregaria completament.
El mal d'esquena de portar un bolso allà amb un perxero, amb un...
imagina la ciència parlant de la nova de Star Wars. No podria dir res, no?
No sé. No es fiquem a Star Wars, sisplau.
No, d'aquí poc parlarem de Star Wars en un altre programa.
I tant, que podria dir coses. Podria dir moltes coses, la ciència.
Ah, creia que ja havia marxat, vostè.
Sí, què fa això sota la taula?
Bueno...
se li haurà caigut alguna cosa, una tilla o alguna
cosa. No, dèiem, de Frozen, que l'Sven és l'animal de la pel·lícula. Un,
el ninot,
un
aquell de neu, sembla, horrible.
No, aquell és l'Olaf, que no em diguis al revés. És un reno.
Olaf, uf. A la vida real, l'Anna moriria, ja que actualment no és possible descongelar algú. Si no, tindríem algú al Disney aquí entre nosaltres. Sí. Encara que hi ha defensors de la criogènia que pensen que això serà possible algun dia. Com... el Walt Disney. Bueno, clar. En tot cas, bueno, ell no pensa res, està ja cupito. La cosa està així. En la criogènia, el cos s'injecta en uns productes químics per evitar la coagulació de la sang, segons la BBC. Bodes, bautizos i comuniones.
Sí.
La sang d'Anna se li coagula sense aquest procediment i, per tant, li esclatarien algunes de les venes i artèries i les seves cèl·lules es podrien congelar i destruir sense una espècie d'anticongelant humà. No cal dir que el seu cos, en cas d'alguna possible recuperació, quedaria fet un nyap en la més espantosa de les maneres. O sigui, seria... ja que es quedi congelada.
Clar.
La posem al jardí allà...
el millor regal d'una germana. I també acabarem amb el Rei Lleó, que podria ser la pel·lícula més científicament correcta o exacta de Disney, tot i que tracti d'animals que parlen, que això la ciència ho tiraria per terra. No podem oblidar la famosa escena en què Simba, Timon i Pumba estan mirant el cel i parlant sobre les estrelles. Simba, que se suposa que és el líder, creu que les estrelles són els reis morts. O sigui...
una mica llondro.
Una mica. En Timon, en canvi, diu que són cuques de llum. Bueno, mira, és acceptable, no?, dins de la poca intel·ligència que té d'animal.
El Timon era el bitxo aquell petit,
el bitxo prim i llargarut. I arriba en Pumba, no?, que se suposa que és el més estúpid de la colla... i diu, jo sempre vaig pensar que eren boles de gas en flames a milions de quilòmetres de distància. I, a més, i se'n riuen d'ell per dir tal barbaritat.
Quin crac, no?
Un crac, sí, sí. Sempre els menyspreen, aquells cracs, eh? Els intel·ligents.
Jo ho noto cada dia, jo, això.
Clar, arriba la ciència i et diu, no?, que desafortunadament Simba es menjaria Pumba i Timon si això fos la vida real.
Hala, ja està. Ja bueno, jo també em menjaria el Pumba, eh?
Sí, no?
Hòstia, por senglar...
estaria molt bé. Can Timon, no, poca cosa tens a fer.
Escuradents.
Així, amb aquestes ciències del Disney, ens despedim d'en Ferran, que està encara per aquí.
Moltes gràcies.
Com ha estat l'experiència de treure'm el lloc de treball aquí?
La veritat és que molt interessant. Bueno, més que res havia de vindre per evitar que s'expandís aquest humor marró per tot el Baix Montseny, d'alguna manera.
Doncs pues no ho ha evitat.
Bueno, potser avui ho ha evitat una mica, contribuint.
Home... no? Amb el pallís aquest...
clar. Clar, nosaltres hem de comptar que amb els 10 programes hem anat evolucionant, no? Ara, amb aquesta, podria sonar una música de violins nostàlgica, no? Quan vam començar, eren tan paquetes.
No cal.
No?
No.
No, res, dir-vos que gràcies per haver-nos aguantat un dia més i que si heu entès alguna cosa del que hem dit és que no heu entès res. Us deixem amb un medley final de Disney interpretat per Peter Hollins i la cantant Alex G. No volies dir res?
Volia dir adéu.
Ah, digues.
Adéu i fins aquí dues setmanes.
Exacte. Nas venya baba i si baba. Si tu bom. Venya. Venya. Nas venya mama ki si baba. Si tu bom. Venya. Ingunyama, ingunyama, bala. Ingunyama, ingunyama, bala.
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide?
I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride.
A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go. You say we're somebody else's lake. You think about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for?
Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Sure, they work all day out in the sun, the slave away, while we devote in full time to floating under the sea. Ever just the sea.